COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha fet de telonera la Shakira, no està gens malament per començar. Les 3 i 5, hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui el Barça es juga la possibilitat de jugar diumenge una final i per tant d'aixecar el que seria el primer títol de l'era Xavi. Avui a les 8 del vespre, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la Cope, Barça-Betis per un lloc a la final de la Supercopa d'Espanya, on espera ja el Real Madrid, que ahir es va classificar per penals després d'empatar a un amb el València. No està gens bé el Real Madrid, però bàsicament i una vegada més gràcies a la inspiració del seu porter, de Courtois, està a la final d'una competició. El Barça, la principal novetat a l'11, serà la presència de Lewandowski, que com sabeu es va perdre el partit del Metropolitano per sanció. Xavi els té a tots disponibles. I al Betis el tema és veure qui farà d'Àlex Moreno, que acaba de sortir a l'Aston Villa. El Betis, que arriba en bon moment de forma, que està fent molt bé les coses les últimes temporades de la mà de Manuel Pellegrini i que al marge de lluitar per la Supercopa està quart a la Lliga i està classificat ja també pels vuitens de final de l'Europa League. A més, està viu a la Copa del Rei. Així que partit de dificultat pel Barça el d'aquest vespre. De seguida estarem amb les novetats dels dos equips des d'Aràbia i analitzarem amb Ángel Cuéllar, ex del Betis i del Barça també. A l'Espanyol sentirem Sergi Gómez, diumenge tenim Getafe-Espanyol, partit vital, tal i com està la situació per l'equip blanquiblau. El Girona prepara el partit de dissabte davant del Sevilla a Montilivi. En bàsquet, el Barça es va imposar a la pista de l'Asvel Villeurbanne en partit d'Eurolliga 75-82 amb un gran Corey Higgins. Ja tenim en marxa el Mundial d'handbol de Polònia i Suècia. Ahir en el partit inaugural, França 26, Polònia 24. Avui debuta la selecció espanyola a 8:45 davant Montenegro. Hem quedat per després amb Gonzalo Pérez de Vargas, únic jugador del Barça de la selecció espanyola, una selecció que, com sempre, aspira al màxim. Estarem també amb l'enviat especial de la COPE a la cita, Luis Malvar. I al Dakar, quarta victòria d'etapa consecutiva per Sebastián Loeb. A la Tilla manté còmodament el lideratge en cotxes. En motos recupera el liderat de la general Skyler House. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà. I les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si passa avui el Barça a la final de la Supercopa. Creieu que sí, el 43%, que no, el 57%. En clau Espanyol, la pregunta és qui ha de ser el substitut de Brian Olivan al lateral esquerre. Heu votat per Cabrera només el 17%, per Rubén Sánchez el 83%. I en clau Girona, ara venen a la Lliga el Sevilla, el Villarreal i el Barça. La pregunta és si signeu 4 d'aquests 9 punts en joc possibles. Heu signat o heu votat que sí al 40%, que no al 60%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. La pilota, que és la pilota de la Supercopa d'Espanya, ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llévame esta noche a San Fernando.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui. No sé, Marc, si a la llista de temes musicals que ens venen per pauta, per posar el programa, apareix el tema de Shakira i Bizarrap. No apareix. Ha sonat bastant, em sembla a mi, no? Igual som l'únic programa de la radiodifusió mundial on avui no sona el tema de Shakira. Comencem amb la prèvia del Barça-Betis d'aquest vespre. La cita a les 8 a l'estadi King Fahd, un estadi amb capacitat per gairebé 70.000 espectadors, que ni de bon tros s'omplirà. L'arbitratge càrrec del Cerro Grande. Anem cap allà, cap a Riad. Comencem amb l'última hora del Barça, que ens servirà l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Com estan les coses per aquí a poques hores pel partit?
Doncs avui m'he passat el matí a l'hotel de concentració del Barça, no he vist el president Laporta i, per exemple, va estar jugant al pàdel. A la nit els havia convidat la federació, a ell i a tota la seva directiva, a presenciar la primera semifinal al camp, a l'estadi, però van declinar la invitació perquè deien que el partit era massa tard i els ànims, et podria dir, que estan bastant bé, que són bastant positius, que estan confiats, sobretot pel paper que ha demostrat l'equip en Lliga, no? La solidesa defensiva que estan mostrant i després de la victòria al Metropolitano, una victòria patida que els ha donat a ser líders en solitari a 3 punts del Real Madrid.
Sí, home, jo crec que una miqueta de pressió sí que té el Barça avui, perquè, sobretot perquè ja és hora que arribi el primer títol de Xavi, encara que fos un títol menor com és la Supercopa, i després jo crec que el fet de que el Real Madrid esperi a la final t'obliga una mica més a ser-hi també.
Sí, de fet, ahir a la roda de premsa de Xavi, algunes de les preguntes que sortien eren si sentia l'obligació, si sentia la pressió de guanyar aquest títol, i ell va reconèixer que sí, que seria una decepció deixar escapar la Supercopa d'Espanya. Té la necessitat, Xavi, de guanyar el seu primer títol, de plantar-se a la seva primera final, després de caure en dues edicions de la Champions, després de quedar eliminat també a l'Europa League, a la Copa del Rei, i aquesta Supercopa, deia Xavi als seus jugadors, no se'ns pot escapar. És el missatge que ha transmès a la plantilla, aquesta arenga, Joan, i poc més, perquè ningú a aquesta hora, ningú de l'equip, absolutament cap futbolista, coneix l'11 que traurà el tècnic aquesta nit. Ahir no va fer ni tan sols cap prova a l'entrenament per no donar pistes. El que sí sabem, i és el que està també emportant-se tots els focus en aquesta prèvia, és que hi serà Lewandowski. Lewandowski 10 més, sancionat en Lliga, torna amb més ganes que mai perquè, a més no ho marca des del 29 d'octubre, més talla. Fa gairebé 3 mesos que no veu porteria amb el Barça. Busquets, per exemple, jugarà el seu partit número 700. Torna Jordi Alba, que avui, per cert, ha rebut la visita dels seus familiars a l'hotel de concentració. Són de les poques famílies que s'han desplaçat fins aquí, fins a l'Aràbia Saudí. També hi són els de Pedri, el pare d'Ansu Fati i poc més. La gent no s'ha animat a acompanyar el Barça en aquest desplaçament. La Supercopa, ja ho saps, que a priori és un títol menor, però és que hi ha molts futbolistes, ho estava repassant, que no han aixecat cap títol amb el Barça. Només 9 han guanyat competicions amb el conjunt blaugrana, que són els 4 capitans, a més de Pedri, Araujo, De Jong, Dembélé i Ansu Fati. La resta encara no han pogut guanyar res amb el Barça, evidentment en tenen ganes. També Xavi Hernández, que porta 14 mesos a la banqueta i que serviria per consolidar el seu projecte.
L'últim títol és la Copa del Rei amb Koeman, no?
Sí, on hi eren els 4 capitans i on hi eren Pedri, Araujo, De Jong, Dembélé, Ansu Fati, la Copa del Rei el 2021. L'any passat acabes la temporada en blanc i aquest any doncs encara pots lluitar per 4 títols. Aquest seria el primer dels altres 3 en els que continues viu, que són la Lliga, ets líder, l'Europa League i la Copa del Rei. La setmana que ve visites el Ceuta.
Molt bé, tots a disposició, com deies, i en fi, amb Lewandowski i 10 més, com comentes, per on creus que poden anar els trets? Fem la o tot Xavi, si et sembla, Helena.
Doncs la veritat és que tinc molts dubtes, però mira, m'he de mullar, per tant poso a Ter Stegen en porteria, Sergi Roberto al lateral, perquè ahir va sortir en sala de premsa, habitualment el futbolista que compareix és titular. En defensa dono descans a Araujo i poso a Koundé amb Christensen i Jordi Alba. Busquets, De Jong, Gavi i Pedri, Dembélé, Lewandowski, tot i que també és veritat que podria entrar Rafinha a l'11 titular i en aquest cas descansaria un migcampista. Podria ser Busquets, que va jugar la pròrroga al camp de l'Intercity, també al Metropolitano tot el partit, però ja veurem què acaba fent Xavi, perquè, insisteixo, no ho saben ni els seus propis jugadors a aquesta hora.
Molt bé, aquesta és l'aposta de l'Helena Condis, a veure què fa Xavi, i hem de comentar també com està la situació de Memphis Depay, que apareixen moltes informacions al voltant del futur d'aquest futbolista, i Xavi deia que no havien parlat res. Com està la situació, Condis, que pots explicar tu?
Doncs ara mateix, a mi pel que em diuen des de l'àrea esportiva, és que Memphis Depay no sortirà si no ve cap recanvi, si no ve un altre davanter, perquè Xavi els ha deixat ben clar, tant a Mateu Alemany com a Laporta com a Jordi Cruyff, que si li volen donar sortida al davanter holandès per obtenir alguna mena de compensació econòmica, ell necessita un altre davanter. Si no, prefereix que la plantilla es quedi tal com està. Si no pot venir ningú per substituir a Memphis, ell no vol que se'n vagi al davanter holandès. Per tant, de moment no s'espera cap moviment imminent, i s'ha parlat molt d'Aubameyang en les últimes hores, però en principi ni la federació ni la lliga permeten inscriure un futbolista que ja ha estat inscrit en dos clubs. Recordem que va debutar amb el Barça la primera jornada de lliga contra el Rayo Vallecano, i després se m'ha anat traspassat al Chelsea. Si hagués estat una sessió, el Barça el podria repescar ara en el mercat d'hivern, però el seu traspàs, en principi, el reglament no ho permet.
Perfecte. Una cosa més, veurem el Barça amb pantalons i mitges vermelles avui, no? O granes.
Sí, està el Gil tirant de maroteca, a veure quan va ser l'última vegada que vam veure aquest canvi d'equipació en el Barça. Avui mantenen la samarreta blaugrana, però canviaran el color del pantaló, i el de les mitges serà grana, serà vermell, per diferenciar-se del negre del Betis. Una decisió arbitral, jo tampoc l'acabo d'entendre, perquè el blau i el negre no crec que s'assemblin, però bé, la decisió ve de dalt i el Barça l'assumeix, perquè el Betis és local en aquesta semifinal al King Fa, on hi haurà menys aficionats que ahir. Ahir eren uns 55.000, avui se n'esperen uns 40.000, i la majoria aniran amb el Barça, perquè aquí la majoria, Joan, va amb l'equip que a priori sembla que sigui més fort.
Sí, sí, allà reparteixen entre el Barça i el Madrid, la gent està o amb l'un o amb l'altre majoritàriament, i tothom vol una final Barça-Real Madrid el diumenge, veurem què passa. Condis, gràcies, que vagi molt bé, t'escoltem.
A tu, molt bona tarda.
Bona tarda. Me'n vaig cap a un altre punt de Riad, on està amb l'última hora del Betis, l'Isaac Escalera. Escalera, hola.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, llega un buen momento esta semifinal para el Betis, ¿no? Está el equipo bien, ¿eh? Cuartos en la Liga, en octavos de Europa League, vivos en la Copa. Bien, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que está bastante bien. Es cierto que después del último partido ante el Rayo Vallecano está mejor, porque venía de tres partidos consecutivos sin ganar en Liga, y le gana el Rayo Vallecano, y eso siempre te da muchísima, muchísima moral, ¿no? Aunque es cierto también que esa baja de Alex Moreno, claro, le ha caído muy mal al vestuario, muy mal al cuerpo técnico, porque es un futbolista más que importante para el equipo, por la profundidad que le da la banda izquierda, por la cantidad de opciones que le dan ataque al equipo, y porque había crecido una barbaridad, ¿no? Así que esa baja, esperemos que no se note para el Betis en esta noche, pero irremediablemente se va a tener que notar, porque estamos hablando de uno de los tres futbolistas más importantes del Betis, ¿no?
¿Y quién va a hacer de Moreno? ¿Miranda quizá o quién?
En teoría Miranda, porque Pellegrini nunca le ha temblado el pulso a la hora de meter a un futbolista, aunque sea de menor nivel, en una alineación o no. Es decir, cuando el Betis juega domingo y miércoles, siempre ha cambiado, no le ha temblado el pulso. Y ahora no creo que le tiemble a la hora de meter a Miranda. Y digo que no le tiene que temblar, porque Miranda está muy lejos de Alex Moreno.
Yeah.
Muy lejos. Y el nivel, diría yo incluso, que la diferencia entre un titular y un suplente del Betis en esta temporada, la más grande está en el lateral izquierdo. Así que lo tiene que notar muchísimo el Betis. Otra opción es Sabali. Cambiar de banda a Sabali, que es más defensivo, y se coloca ahí para tapar Dembélé, que pueda ser, ¿no? Que pueda ser la opción. No se descarta, pero lo lógico y lo normal es que juegue Juan Miranda a la izquierda y en la derecha juegue Sabali o Aitor Ruibal, que también tiene opciones de jugar.
Sí, Miranda, que es ex del Barça. Dame un posible once del Betis, a ver qué tal suena, Isaac, a ver.
Con Claudio Bravo en portería, una línea de cuatro en defensa, para Sabali, Pechela, Luis Felipe y Miranda, doble pivote para Guido Rodríguez y William Carballo, las bandas para Luis Enrique y para Canales, media punta Fekir y arriba Borja Iglesias. Ese puede ser el once del Betis esta noche.
Buen equipo, buenos peloteros ahí tenéis, ¿eh?
Sí, 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 buenos futbolistas. Hablamos de Fekir, de Canales, de Borja, Guido, campeón del mundo, con Pesela, que los dos van a ser titular. Luis Felipe, fijaos en él, central, que ha llegado de la Lazio este año, que le da una seguridad a la defensa del Betis tremenda. Y bueno, también conocéis allí a Claudio Bravo, ¿no?
Sí.
Que ha estado en el Fútbol Club Barcelona también, y que hablamos de un portero de garantías, pese a su edad, le da muchísimo al equipo. Así que este puede ser el once del Betis, que va con todo, porque es que está un partido de meterse en otra final.
Claro. Bueno, pues a ver qué pasa, Isaac. Gracias por la información. Que vaya bien el partido, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a vosotros siempre. Un fuerte abrazo.
Otro para ti. Las 3 y 19, mínima pausa y analitzem.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también.
No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Analitzem amb un home que ha vestit les dues samarretes, la del Barça i la del Betis també. És Ángel Cuellar. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a ver qué nos depara el partido de esta tarde-noche, que no será difícil que sea más entretenido que el de ayer de entrada, ¿no, Ángel, o qué?
Bueno, los dos equipos que se enfrentan hoy, lo que sí vaticinan, desde luego, es un bonito espectáculo. No sabemos si mejor o no que el de ayer, que fue muy emocionante también, pero es verdad que la propuesta de tanto de Betis como de Barça pues hace pensar que el que vaya a ver el partido se va a divertir, a priori, claro, bastante.
Sí, hombre, tú de entrada dices Betis-Barça, bueno, le colgarías el cartel de favorito al Barça, pero vamos a ver, porque el Betis, Ángel, está en buen momento y lleva tiempo haciendo bien las cosas, sabe a lo que juega, hay un proyecto estable, buen entrenador, buenos futbolistas, a ver qué pasa,
Bueno, efectivamente, si hay que darle favorito a alguien, es al Barça. No hace falta ahora especificar muy en profundidad los motivos, presupuestos, jugadores, plantilla, todo eso, pero es cierto que a un partido el Betis es capaz de ganarle. Esa es la realidad. El Betis ya ha sido capaz de hacerlo en otros momentos y efectivamente con el potencial que tiene y es un equipo, yo creo que los dos tienen esa versatilidad como para por momentos quizás que dejar que el otro tenga el balón, poder sorprenderle corriendo al espacio. Yo creo que son equipos con una diversidad de recursos para ganarle al equipo que tenga enfrente importante. A priori, pues el Barça debe tener el balón más e intuimos que su potencial, tanto defensivo como en medio campo y arriba, pues se debería imponer. Pero ojo, porque efectivamente este es un Betis que está acostumbrado a ganar partidos incluso no jugando tan bien. Desde luego, si lo hace como ha estado quizás en el último en Vallecas, pues a lo mejor lo va a tener todavía más complicado, pero aquí el Betis tiene jugadores de entidad, ha sufrido una baja últimamente importante con la venta de Alex Moreno, que sí, yo creo que le va a dificultar mucho y que por ahí el Barça puede tener una vía de acceso fundamentalmente con Dembélé importante.
Sí. ¿Qué guión de partido esperas, Ángel? Porque es verdad que la mayoría de equipos cuando juegan contra el Barça, bueno, se dedican más que nada a esperarle atrás, intentar salir a la contra, pero yo creo que el Betis va a intentar discutirle la batalla del balón, ¿no? ¿O qué?
Sí, el Betis no va a hacer eso. El Betis lo que a veces cuando juegas contra equipos como el Barça no haces lo que quieres, sino muchas veces lo que puedes, ¿no? Yeah. Pero el Betis no es un equipo que vaya a salir a defender el resultado, a especular con el resultado. Eso lo va a intentar. Otra cosa es lo que el Barça después le deje hacer, porque efectivamente pues debe tener más el balón. Pero por el momento el equipo de Xavi, hay veces que también se lo da al rival, porque también tiene jugadores muy buenos que corren al espacio y que hacen daño. El Betis eso no se lo va a negar. Quiero decirte que si tiene que llevar el peso del partido, lo va a llevar y por eso es por lo que vaticinamos un partido interesante, pero insisto, el Betis no va a salir a especular, no es un equipo que salga a defenderse y digamos a verlas venir pero vamos a poner eso por encima de todo, ¿no? El Barça es un equipo que muchas veces no es lo que tú quieras hacer, sino lo que te permite hacer.
Sí, sí. Oye, ¿y al Barça cómo le ves? Que viene de ganar en el Metropolitano, que es verdad que está líder en solitario de la Liga, 3 puntos sobre el Real Madrid, pero bueno, una cosa son seguramente los números y después tú ves al equipo jugar y el juego no acaba de convencer del todo, Ángel.
Sí, bueno, a ver, si comparamos lo que tiene hoy entre manos con lo que es la Liga, son cosas diferentes porque aquí habla de la regularidad dice que ahora mismo el Barça es el mejor equipo de la Liga, porque va primero. El primero siempre es el mejor. Y cuando acabe la Liga, si es el primero, pues será el mejor. Otra cosa es después, entremos a matizar cómo juega, cómo lo está haciendo, cómo está llegando al resultado. A mí me parece interesante las declaraciones de Xavi el otro día, que dijo, bueno, que no hemos jugado bien, no hemos estado a la altura, pero han sacado adelante un resultado importante en el Wanda contra un equipo competitivo que le puso en apuros. Y al final, la reflexión, por mucho que efectivamente todo el mundo sabe y quiere, y la gente de Barcelona, o con el ADN que suele dar, que el Barça tiene que ganar jugando bien, bueno, no siempre puedes ganar jugando bien, y esto hay que entenderlo. Y la realidad es que el otro día el Barça hizo un gol más que el rival, se llevó el partido, los tres puntos, y eso es lo que hay. Por eso es por lo que está arriba en la tabla, ¿no? Al Madrid en otros momentos no se le ha discutido eso, al Barça parece que sí se le discute cómo gana. Pero esa es la realidad, por lo tanto, hoy es diferente porque es un partido, y si no haces bien las cosas y no estás acertado y el equipo rival sí, pues te puedes quedar fuera, claro.
¿Tú ves al Barça por eso todavía muy lejos de la idea de Barça que debe tener Xavi en la cabeza o qué?
Bueno, Xavi lo que está haciendo es inteligente y no se está estresando con eso. Por lo menos lo que le vemos en de boca para afuera. Cada vez que habla del equipo es capaz de decir el equipo no ha jugado bien, el equipo... Incluso cuando pierde o cuando tiene partidos comprometidos, como el día del Intercity, por ejemplo, que le hace tres goles, pues te dice que el equipo le gusta cómo ha jugado, pero al final el Intercity te ha hecho tres goles. O sea, eso denota que hay cierta debilidad en algunas fases, pero no se radicaliza en ese aspecto. Pero sí tiene muy claro a dónde va y lo que quiere hacer. Lo que pasa es que ahora mismo, de momento, está lejos de eso. Ganar hoy día todos los partidos sometiendo a los rivales, teniendo el balón y haciendo muchos goles, eso no lo hace nadie. Ni este Barça, ni ningún equipo del planeta, porque todo el mundo está preparado para ello. Por eso por lo que yo creo que Xavi inteligentemente está suavizando un poco ese discurso.
Muy bien, Ángel. Oye, tú sabes lo que es jugar con la camiseta del Betis, con la camiseta del Barça. Si hablamos del factor presión, entiendo que hay un poquito más para el Barça, ¿no? Porque hay urgencia de títulos y porque el Real Madrid está en la final.
Sí, efectivamente, el Madrid con apuros, merecidamente, no merecidamente, está en la final. Tanda de penalti, lo que tú quieras, está en la final. Y esto es lo que es el Real Madrid históricamente. Compite muy bien y por eso hace lo que hace. El Barça ya hace tiempo que no se puede permitir menospreciar ningún título, ni la Copa Cataluña, ninguno, con todos los respetos, porque no viene con una serie de éxitos importantes como para que, depende qué título, los menosprecie, que no digo que lo haya hecho en algún momento, pero esa es la realidad. Y hoy yo he escuchado a Xavi y va con todo, no puede ser de otra forma, por respeto a la camiseta que tienen puesta y por todo ello. Para el Betis, pues el Betis sería la segunda final en poco tiempo, recordemos que es el actual campeón de la Copa del Rey, y bueno, la urgencia de títulos que tiene uno y otro es diferente, pero bueno, los dos tienen su presión. Quizás el Barça algo más, pero eso no significa que el Betis no la tenga también por querer estar ahí en una final, en una segunda final en poco tiempo, que para ellos sería también histórica, claro.
Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ángel Cuéllar, gracias por atendernos y que disfrutes del partido. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Adiós. Doncs el Real Madrid espera la final, va eliminar el València per penals. Torno a Riad, Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, pues nada, sin brillo, con muchas dudas en el juego, pero está el Madrid en la final, ¿eh?
Sí, la verdad es que no fue un gran partido. El Madrid sigue sin mostrar su mejor versión, sin completar un partido redondo, pero ahí sigue, ¿no? Está en una nueva final de la Supercopa de España. Veremos a ver si la final es ante el Barça o ante el Betis. Siguen esperando por aquí, por Arabia, que definitivamente haya un Real Madrid-Barça en la final. Y bueno, pues el equipo, como digo, no cuajó su mejor partido, pero es cierto que al final, con una actuación estelar de Thibaut Courtois, fue capaz de superar al Valencia, ¿no? El partido también sirvió para que, bueno, jugaran al final jugadores que estaban tocados, como Carvajal, como Mendy. Benzema volvió a marcar desde el punto de penalti. La verdad es que ha convertido tres penas máximas desde que la competición regresó después del Mundial de Qatar, y veremos a ver qué pasa el próximo domingo.
Sí, oye, ya pensando en la final, ¿cómo están los tocados? Porque ayer no pudieron acabar ni Lucas, ni Camavinga, ni Militao.
La verdad es que el partido dejó bastantes secuelas. En el caso de Lucas Vázquez, bueno, va a ser sometido esta tarde a una radiografía, tiene un fuerte esguince en el tobillo, yo creo que está descartado para la final, aunque parece que la lesión no va a ser grave. Después sufrió un fuerte balonazo Militao que le dejó conmocionado, no tenía dolor cervical, pero posiblemente se le realice un TAC para descartar cualquier lesión neurológica. Yo creo que en condiciones normales debe estar para la final del domingo. Y en el caso de Camavinga, que vio una amarilla en la primera parte y que volvió a ser sustituido en el descanso, sufrió un golpe en la rodilla. Se está esperando también decidir si se le somete a una radiografía o no. Llegaron al hotel cojeando también Carvajal y Valverde. A la pata coja se bajó del autobús ayer Lucas Vázquez para meterse en el hotel. Y bueno, pues como digo, dejó algo de secuelas físicas el partido. Y yo creo que salvo Lucas Vázquez, vamos a ver cómo evoluciona Camavinga. En principio todos estarán a disposición de Ancelotti para el domingo.
Bueno, lo de Lucas, viendo la jugada por la tele y ahí en directo también, imagino, al principio parecía que podía tener mala pinta, porque se engancha ahí, se tuerce la rodilla y el tobillo, las dos cosas, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que fue un mal gesto, el mismo yo creo que se asustó, que se echó rápidamente las manos a la cara, entraron las asistencias, pero bueno, luego ya le ayudaron a levantarse, apoyando por su propio pie, aunque cojeando salió del terreno de juego, fue capaz de rodear todo el campo hasta llegar al banquillo desde la otra banda y, como digo, llegó a la pata coja al hotel después de bajarse del autobús, pero parece que la lesión no reviste gravedad.
Muy bien, pues nada, ya espera el Real Madrid en la final, veremos si contra el Barça o contra el Betis, hoy saldremos de dudas. Miguel Ángel, gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ahora Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del día.
La imatge del dia. La càmera continua enfocant avui cap a Riad, cap a l'Aràbia Saudita, cap a l'estadi Rei Fahd. El continent, un estadi amb una mitja entrada, cadires de color blau buides, pista d'atletisme i, per suposat, sense l'afició habitual ni del Barça ni del Betis, i els homes àrabs i alguna dona simpatitzants del Barça reaccionaran a les jugades de l'equip de Xavi, que vol aconseguir títols aquesta temporada. Xavi ja va dir ahir en roda de premsa: estic aquí per a guanyar títols, i si no hi ha títols aquesta temporada, em matareu. El títol de la Supercopa no és el prioritari, però és un títol que s'aconsegueix guanyant dos partits, i el primer és el d'avui davant del Betis, sabent que t'espera el Madrid a la final. Guanyar, per tant, la Supercopa, mates dos ocells d'un tret. Tens el títol i guanyes el Madrid, i l'estat d'ànim es podria posar pels núvols. Guanyes el Madrid i al mateix temps recordes que ets líder de la Lliga amb 3 punts d'avantatge sobre l'equip d'Ancelotti. Per arribar a aquesta situació, hauràs d'eliminar avui el Betis i després guanyar el Madrid canviant, si cal, el discurs dels puristes i agafar-se a la frase del Xavi al Metropolitano després del partit de l'altre dia, diferent a la d'abans al Bernabéu. A l'octubre, no signo guanyar sense jugar bé. Al gener, 0-1 al Metropolitano i líder, sense jugar del tot bé, també es pot guanyar.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:32, i abans del debat toquem un tema fosc, fangós, diria que fins i tot desagradable. Han transcendit els missatges de mòbil intervinguts en el marc de la investigació del Barça Gate entre el responsable dels serveis jurídics del club, Gómez Ponti, Bartomeu, i el CEO, aleshores, Òscar Grau, on crida sobretot l'atenció. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El to i els termes amb els que refereixen a Leo Messi.
Sí, és una guerra bruta contra Leo Messi, com deies, missatges entre el president, llavors, Joan Maria Bartomeu, el cap dels serveis jurídics. Román Gómez Ponti també està en aquest grup de WhatsApp, s'entén, que tenen un grup de WhatsApp junts, tota la cúpula, Òscar Grau, com a director executiu del Futbol Club Barcelona, llavors. És un xat del que se'n fa ressò al periòdico i que es posa en data el dia que el Mundo va filtrar aquell contracte faraònic de Leo Messi en portada. I aquell dia, Josep Maria Bartomeu pregunta en el xat, o almenys insinua i diu: Óscar, esta filtración solo puede salir del club, no creo que sea una filtración de él para provocar su marcha, quien lo ha filtrado hace daño al club. I diu Josep Maria Bartomeu: Óscar y Román, la Liga tiene una copia de este contrato per saber si surt de la Liga. I Román Gómez Ponti el que contesta és: Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones y patrocinadores solo para él. Aquesta és la resposta de Román Gómez Ponti, que d'alguna manera no diu, no nega que sigui ell, tampoc ho afirma, però amb la resposta tothom pot intuir per on van els trets. Aquest és una part del fragment d'aquests WhatsApps que s'intercanviaven entre Josep Maria Bartomeu i Román Gómez Ponti en aquest xat de WhatsApp.
Déu-n'hi-do. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Anem al debat, va. Doncs aquí estem, aquestes hores i servidor sense dinar encara. Però, abans de començar el programa, he trucat a la Conca per encarregar, que hi ha on triar i remenar, tot amb una pinta fantàstica i tot ben col·locadet a les neveres. Un dia et pots endur unes llenties estofades, un altre dia uns cigrons amb espinacs o unes mongetes amb cloïsses. Ha estat tot boníssim. De fet, estic salivant ara mateix. El telèfon per trucar i encarregar és aquest, 93-209-1963. Sempre el porto a sobre. 93-209-1963. La Conca, des del 1932, ja més de 90 anys, al Mercat de Galbany. Que vagi de gust.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vinga, obrim el debat, com cada dijous, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I el Júnior Minguella també ens acompanya. Hola, Júnior.
Bona tarda, amic.
Bona tarda. Què, esteu entre els 25 milions de persones que ha vist el vídeo de Shakira per YouTube o no? O no l'heu vist?
Sí,
no?
Jo dic, a veure què va avui la tertúlia, si va de Casio, de Ferrari o de...
Canviaré de tema ràpid, ja t'ho dic, Dani, perquè no, tampoc. Sí. Tenia curiositat per saber, però tampoc.
Jo la conec que l'he vist perquè he començat a veure històries d'amics que deien «Oh, Shakira! Oh, la Shakira!» i dic «Algo ha passat amb la Shakira». I després m'ha sortit un anunci d'un diari i bueno, m'he enterat, la veritat, però si no, no m'entero.
Entre això i la rata de cloaca és un dia molt
bé. No està malament. Però jo vull parlar, no, a mi m'agrada parlar més de futbol, del Barça Betis, no? Anem al tema o què?
Clar, vinga.
Doncs res, què espereu del Barça, què espereu del partit, Dani?
Jo ja saps que tinc unes expectatives o esperances o exigències fins i tot a la Supercopa d'Espanya molt baixes. A mi la Supercopa d'Espanya sóc dels que pensa que no serveix per res, sobretot pel Barça i pel Madrid. Òbviament, si el València, que ja no pot, o el Betis la guanyés, és brutal per ells. Però pel Barça i el Madrid, per molt que diguin que inverteix tendències i afecta l'estat d'ànim i tal, jo crec que al final, si el Barça guanya la Lliga, i avui perd 4-0, ningú se'n recordarà del que passa avui. En canvi, si el Barça guanya la Supercopa d'Europa i després acaba tercer a la Lliga, doncs tampoc ningú se'n recordarà que ha guanyat la Supercopa d'Espanya. Amb això el que vull dir és que jo espero un bon partit de futbol, que sigui millor que el d'ahir, que va ser bastant trunyo entre Madrid i València, però que si el Barça no guanya la Supercopa no em suïcidaré.
Sí, el que passa, Júnior, és que, clar, tens necessitat, tens certa urgència perquè Xavi guanyi el primer títol i com ara mateix no sabem qui guanyarà la Lliga, si passa el que avui diu el Dani i el Barça perd avui 4-0, doncs hi haurà moguda.
Home, si perd 4-0 hi haurà moguda. Si perd 2-1 o perd a la pròrroga i tal, pues la moguda serà relativa perquè és un títol que els que són del Barça en la gran majoria li donem poca importància i rellevància. I més en les circumstàncies on, bueno, no sé... Jo crec que és un partit que serà difícil. El Betis és dels menys golejats, junt amb el Barcelona i el Villarreal, crec. Però alhora també és dels que menys gols fa. Llavors, crec que serà un resultat molt ajustat i que ens pot portar a la pròrroga. Ja veurem què passa, però en cap cas crec que sigui positiu o negatiu el resultat en aquesta competició. El que és una aberració per mi és que jugui a l'Aràbia Saudita, però bueno.
Que jugui? Que jugui a l'Aràbia. Sí. Tot i que Xavi ahir, bueno, una altra vegada ho ha mig justificat, també unes declaracions que també han portat polèmica, similars a les que ha fet quan es parla de Qatar, no?
Sí. Bueno, al final, ell comença bé la resposta perquè comença admetent, com és lògic, que van per diners. És a dir, el motiu d'anar a jugar a Aràbia és que molts clubs, com diu Xavi, sortiran beneficiats econòmicament i és bo per tots. I fins aquí jo li dono la raó. Ara ja, quan comença a intentar minimitzar, clar, ell ha viscut a Qatar i jo no. Vull dir, això li dona molt avantatge respecte a la meva opinió, que no val per res, però jo defensar Qatar o defensar Aràbia a mi em costa.
Sí.
I això que tota la gent que ha anat a Qatar ha tornat dient que no n'hi ha per tant, clar...
És un parèntesi bastant fictici.
Ah, exacte.
No? Veus una realitat molt, molt parcial del clar, que deu ser en realitat.
Durant el Mundial, o sigui, no és representatiu, m'imagino, del que deu ser la vida a Qatar, perquè el que fan és una neteja d'imatge i que tot sigui el màxim d'acceptable possible. No?
Sí. I després dels estadis, Junior, bé, és un estadi amb capacitat per, em sembla, gairebé 70.000 persones, avui n'hi haurà 40.000.
Bueno, l'estadi no l'han fet els turcs aquests que volen reformar el Camp Nou, no?
No, no.
Bueno, llavors entenc que és un estadi ben fet i tal. Pues molt bé. I qui anirà a veure el partit?
Bueno, majoritàriament la gent d'allà.
Bueno,
la gent d'aquí no va.
Hola, Joan, no té... No, jo insisteixo, és una eliminatòria de Supercopa d'Espanya. Si la guanyem bé... Si van socis del club a animar l'equip, perfecte, perquè com més barcelonistes anirem al Barça, millor. I si no, no passa res, tu. Després, següent jornada de Lliga, que és important, perquè crec que és el títol que tenim aspiracions i que realment hem de lluitar fins al final amb totes les forces.
Una última cosa. A Memphis Depay el deixaríeu marxar en aquest punt de la temporada, Dani?
Jo el deixaria marxar, sí. A mi em toca una mica els nassos això d'anar reforçant tota l'estona l'Atlètic de Madrid i altres equips que són tan competència directa. A mi si em dius que Memphis se'n va al Tottenham, pues, que tampoc és que em caigui molt bé, però vull dir, a mi m'és igual, però em sorprèn que sigui un altre cop l'Atlètic de Madrid, i em sorprèn també perquè és un jugador que no el veig gaire amb Simeone. O sigui, Memphis és un tio que és un malabarista, un virtuós, sí. No el veig tampoc treballant tàcticament com li agrada al Xolo.
Jo, Joan, si em perdoneu, el que vull és que es venguin jugadors. Que es venguin jugadors que es tregui rentabilitat als jugadors, perquè des que va desaparèixer el Ramon Planes no em va notar un sol jugador.
Yeah.
I tot és gastar, tot és fer palanques, tot és comprar, tot és renovar, i no hem venut ni un sol jugador.
Sí, però si surt a l'Atlètic de Madrid, no sé en quines condicions sortiria, però tampoc t'arreglaria gran cosa, eh? Vull dir, no...
Doncs per no arreglar-te gran cosa i reforçar a un rival directe de la Lliga, que per cert, si potser ells haguessin tingut el Memphis Depay a l'últim partit, potser ens guanyen. Doncs no ho veig. El que vulgui jugadors del Barça, que pagui.
Molt bé. Molt bé, amics, ho deixem aquí de moment, eh? Dani, Júnior, gràcies, eh? Una abraçada forta als dos.
Una abraçada.
I a veure què passa avui.
Vinga, ja, compta amb els Twingos i els Ferraris i tot això.
Jo tinc un parell de rellotges Casio que
molt bé,
sempre, des de fa molts anys, m'estan donant bon rendiment, eh?
Sí, que
sensacional. Una abraçada als dos.
Una abraçada.
Adéu.
Una abraçada.
El Barça agafa moral i se'n va a Aràbia a per la Supercopa. I serem allà amb l'emoció del millor futbol.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de Riad, Barça, Betis.
Elena Condis, Josep Maria Minguella, Poli de Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Moltes coses encara per davant per explicar Esports Cope fins a les 4 de la tarda. Ara, l'actualitat de l'Espanyol, avui amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
I per sentir Sergi Gómez, que ha passat per sala de premsa.
Sí, sigue l'Espanyol preparando el partido contra el Getafe con la baja significativa de Brian Olivan. Hasta ahora titular indiscutible en el flanco izquierdo de la defensa y ante esa ausencia del lateral, Leandro Cabrera, que ya ha jugado en esta demarcación en varias ocasiones, sobre todo, por ejemplo, en el Zaragoza, lo hizo así, en una temporada bastante larga, tiene todos los números para ser su sustituto. Otra opción podría ser Rubén Sánchez, que ya jugó contra el Barça en esa misma demarcación, aunque solo fueran unos minutos en la recta final del encuentro. El objetivo claro en Getafe es salir de puestos de descenso, donde entró en la última jornada tras el empate contra el Girona en Cornellà Prat. Para ello tendrían que ganar y esperar que les favorezcan otros resultados. Hay hasta 6 equipos que están a tiro del Español en caso de victoria. El jugador Sergi Gómez espera regresar del Alfonso Pérez con los 3 puntos.
estem molt mentalitzats de la importància d'aquests tres punts. I res, l'equip segueix motivat, segueix molt clar amb el que volem. També entenem una mica doncs, la preocupació en general, no? però som conscients de que amb una victòria doncs, les coses veuen diferents i res, enfocats en aconseguir-la i que tenim qualitat i jugadors de sobres per afrontar-lo i per aconseguir aquests tres punts.
Por cierto, que el club ha pedido a la federación que libere a Simo y a Roger Martínez, convocados por las selecciones españolas sub-18 y sub-19, para que estén disponibles ante el Athletic de Bilbao en partido de Copa del miércoles 18 en San Mamés. La última vez la federación aceptó a liberar a Simo, a ver si se repite la misma operación.
Així ve l'actualitat, així ve el dia en blanc i blau. Fem un apunt també del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que ha de rebre el Sevilla el dissabte, que és un rival directe, tal com està la classificació.
Sí, bàsicament perquè el Girona té 18 punts, 3 menys té el Sevilla, que ve de sortir a l'última jornada gràcies a la victòria davant el Getafe de la zona de descens, i que si guanyés a Montilivi, tant de bo no es produeixi, empataria punts amb el Girona. Recordo, ho deies, dissabte, per afinar més, un quart de 5 de la tarda, el partit a Montilivi, a camp del Girona, en aquest tram de calendari exigent que té ara l'equip de Mitchell. Avui ha continuat treballant a 2 dies d'aquest enfrontament. Recordo, el Tati Castellanos està sancionat. Demà sentirem Mitchell, roda de premsa prèvia just el dia abans de partit. Quan juga fora, acostuma a fer-les 2 dies abans. A 3:15 parla demà Miguel Ángel Sánchez. I atenció, que el Girona també és notícia perquè pot donar sortida a un jugador, Òscar Ureña, que és un d'aquells jugadors que ve de la base, que sovinteja amb el primer equip, però que no té minuts. Doncs bé, Ureña pot sortir en aquest mercat d'hivern i pot acabar a un altre equip espanyol. Té molts equips interessats de la Lliga de Segona, de la Lliga Smartbank. I veurem si el Girona, contra el Sevilla, està mirant, és un dels dos equips, l'altre és l'Elx, que no ha sabut deixar la porteria a zero en aquestes jornades 16 que portem de la Lliga Santander.
No te'n vagis, que arriba el bàsquet de seguida. Fins aquí al futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Y en el mes estrella de las rebajas parece que...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Vinga, parlem de bàsquet, Albert, i de la victòria del Barça en Eurolliga a la pista de l'Asvel amb un gran Higgins.
Facto Higgins, així es pot resumir la victòria del Barça davant l'Asvel Villarban, 75-82, 8 punts als últims 2 minuts, 1:43 concretament del nord-americà, per capgirar un 73-72. No va ser un bon partit del Barça, amb Abrines destacant a la primera meitat, però va patir el Barça en defensa durant tot el partit. Fall, Yusufa Fall, va anotar 23 punts i va agafar 6 rebots, 5 en atac, un dels destacats que ja va assaltar el Palau en la victòria del conjunt francès a la primera volta de la competició. Nota molt el Barça l'absència en la direcció de Satoranski. Sentim a Jasikevičius després del partit.
Al final hemos encontrado a Corey junto con Nico y hemos llevado la victoria sufrida. Aquí siempre es difícil, pero me gustaría jugar mejor, esto está claro. Motivación no puede ser más grande, viene campeón de Europa, nuestro pabellón nos ha ganado ya este año. Yo creo que, bueno, nuestra motivación sobre todo, primero, tiene que ser la máxima y esto espero de equipo.
El tècnic del Barça parlant del que venim, és a dir, la victòria a Lió, a Villeurbanne, davant l'Asvel, i el que espera demà, espera el campió vigent de l'Euroliga, l'Anadolu Efes, perquè recordem que aquesta setmana és setmana de doble jornada de la màxima competició continental. Un Barça que té 12 victòries per arrencar la segona volta de l'Euroliga, comparteix el liderat amb el Real Madrid i el Mónaco.
Hi ha hagut sorteig a la Copa de la Reina,
sí,
no?
Sí, competició que juga a Saragossa entre el dijous 30 de març i el diumenge 2 d'abril. Dels 8 participants, 2 són catalans, l'Espar Girona i el Barça, i els dos van per la mateixa part del quadre. Els quarts de final, Espar Girona-Guernica i Perfumeries Avenida Barcelona. Laia Palau és la directora esportiva de l'Espar Girona.
Juguem divendres a les 6 de la tarda, que de cares a si passéssim a jugar a les semifinals, doncs almenys juguem el primer partit. No hi ha rivals fluixos tampoc anar a la Copa, almenys tenim el record del partit jugat aquí a casa, que va ser un partit que vam saber treure bé. Si passéssim a semifinals, jugaríem contra el vencedor de Barça-Salamanca.
I per l'altra part del quadre, València Estudiantes i Casademont Saragossa Araski. Per cert, avui l'Espar Girona té partit de la novena jornada de l'Eurolliga femenina a la pista de l'Esquio d'Itàlia a 2:08 del vespre.
Gràcies, Albert.
Gràcies, que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, que ja tenim en marxa el Mundial de Polònia i Suècia. Ahir el partit inaugural França 26, Polònia 24. Espanya debuta avui a 8:45 contra Montenegro. Estem a Cracòvia, tenim el blaugrana Gonzalo Pérez de Vargas. Gonzalo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Preparats per la batalla, Gonzalo, o què?
Sí, esperem que sí. Amb ganes ja de començar i de poder treure'ns aquests nervis del primer partit, però sí, preparats.
Escolta, com sempre, l'objectiu de màxims, lluitar pel títol, per la medalla d'or, l'objectiu de mínims en aquesta ocasió, segurament, Gonzalo, està com a mínim a quarts de final per tenir accés a jugar al preolímpic, no?
Bé, jo crec que l'objectiu ha de ser... Hem de mirar dia a dia. Òbviament som una selecció que en els darrers anys ha tingut sempre l'oportunitat de lluitar per les medalles i pels trofeus, però crec que hem de ser conscients també que no tenim un camí fàcil cap a les medalles i que l'objectiu, com deies, a part de treure tots els punts a aquesta primera fase per poder anar amb més garanties a la fase principal, és intentar estar entre els 7 primers per assegurar una plaça al preolímpic.
Sí, teniu la primera fase, recordem-ho, Montenegro, Xile i Iran. Escolta, veniu, com dius, de fer or a l'europeu el 2020, bronze mundial el 21, bronze als olímpics del 21 i plata a l'europeu del 22. És evident que esteu entre les favorites. El problema, Gonzalo, com sempre comentem abans d'aquests esdeveniments, és que de favorites n'hi ha moltes, no?
Sí, jo crec que mai es posen entre les favorites, però sempre es compta amb Espanya com una selecció que competeix, que és difícil de batre, i bé, jo crec que això parla molt bé d'aquest grup, un grup molt unit, que quan està en la pista fa que el que sigui pel seu company, i com deia, quan potser amb menys qualitat, amb menys físic que altres seleccions, són capaços de competir millor que ells, i és per això que en aquests últims anys hem aconseguit medalles i coses importants.
Escolta, al marge de les clàssiques, de Dinamarca, de França, de Suècia, de Noruega, de Croàcia, d'Alemanya, vosaltres, evidentment, vols comentar alguna selecció que diguis al tanto amb aquesta selecció en aquest campionat?
Diria Islàndia.
Islàndia?
Sí.
Per què?
Va fer un molt bon europeu, té jugadors ara mateix amb molt bona forma, el millor golejador de la Lliga Alemana, un porter que juga a França, que encara que és molt jove, també està fent una grandíssima temporada, i crec que és un equip no només per a aquest Mundial, sinó pels pròxims 4 o 5 anys que serà complicat de guanyar.
Molt bé, Gonzalo. Una última qüestió, que aquesta vegada és estrany. Únic jugador del Barça que està a la selecció, perquè tens els companys Aleix Gómez i Aitor Ariño lesionats, però és que, a més, crec que ets l'únic jugador de la selecció espanyola que juga a la Lliga Espanyola.
Sí, és una dada que fa una mica de... Doncs, si no, és interessant, jo crec que és interessant, no sé si parla molt bé de la situació del nostre esport. Crec que molts dels meus companys, com deies, tots, menys jo, juguen fora. Crec que ara mateix, per guanyar-se bé la vida amb aquest esport, o jugues al Barça d'Espanya o has de sortir, i és una llàstima perquè tenim un gran embol, grandíssims entrenadors també que estan fora, i tant de bo poguéssim tenir l'estructura i la lliga al nivell dels nostres jugadors i entrenadors.
Doncs sí, és una dada per reflexionar. Gonzalo Pérez de Vargas, gràcies per atendre'ns. No cal dir-ho, tota la sort del món pel campionat que arrenca. Estem molt pendents de vosaltres.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. També tenim a Cracòvia el nostre enviat especial, a Luis Malvar. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades, que vas a cubrir tu mundial número 20, ¿no?
Sí, 20 mundiales ya con este, que se dice pronto, ¿verdad?
Bueno, qué cifra más bonita y más redonda. Oye, daría para un de rosca entero, analizar esto que acabamos de comentar con Gonzalo, único jugador de la selección que juega en España, ¿eh?
Hombre, ha dicho la auténtica verdad. La Liga Sobal es una liga oscura, es una liga, entre comillas, y que me interpreten bien, clandestina, que interesa muy poca gente, que pasó de ser la mejor liga del mundo junto a la Bundesliga y ahora está en la cuarta, quinta. Están por encima la francesa, la alemana, la polaca, inclusive, si me apuras, hasta la húngara, y poca solución tiene. He hablado con entrenadores, no quiero dar nombres para no comprometerles, y desde luego tienen muy claro, el entrenador de Liga Sobal, y tienen muy claro que la liga cada año va peor.
Sí. Bueno, vamos a centrarnos, Luis, en el Mundial. Valórame el arranque de hoy contra Montenegro, que nos podemos encontrar, y sobre todo el papel que crees que puede hacer España en este Mundial que arranca.
Pues mira, hoy nos vamos a encontrar a Montenegro con dos jugadores claves. Milos Vujovic, un extremo izquierdo, y Branko Vujovic, que es el lanzapiedras. Hay que contenerles muy bien. España, para ganar, tiene que hacer un partido, como siempre, muy concentrado, sin confianza. El primer partido es un partido trampa. Y la clave, como te digo, para ganar, seguros en defensa, no perder balones en ataque y, desde luego, correr para marcar goles, que eso es lo que les va a dejar fuera. Cañellas prácticamente sigue descartado para el día de hoy, está recuperándose. Yo creo que Jordi Rivera, y sería mi criterio, lo guardaría ante Chile y ante Irán, a lo mejor un par de minutitos, para la fase principal, donde ahí verdaderamente nos vamos a jugar las castañas de estar en los cuartos de final. Eso es lo que nos vamos a ver. Yo creo que España está entre las cuatro favoritas, tiene que pasar a cuartos de final, y ojo que, echando cuentas, en cuartos de final, si todo va bien, España podría verse con Alemania o con Noruega, con lo cual esto puede pintar muy bien.
Bueno, pues nada, Luis, gracias, y vamos hablando estos días. Un abrazo, te escuchamos.
Igualmente,
chao,
hasta luego.
Chao. Tanquem amb el Dakar. Com ha anat, Juan, l'etapa d'avui?
L'etapa número 11, etapa maratón en coches, quarta victòria consecutiva para Loeb, segundo Chicherit, tercero Ekström, quinto Alatillat, que va en modo conservador, dada su enorme ventaja sobre el resto. En la general, el qatarí tiene más de una hora y 20 minutos sobre Moraes, que es segundo, y Loeb, que es tercero, así que prácticamente va a medio gas. En motos, victoria para Luciano Benavides, segundo Sanders, tercero Price, décimo Kevin Benavides, que es hermano del primero, que ha sido décimo, como comento, y ha perdido prácticamente el liderato y las opciones de victoria. En la general, House es primero, Price a 28 segundos es segundo, y Kevin Benavides un poco más retrasado, a 2 minutos y 44 segundos.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hill Superstar.
Sección patrocinada por Casio y Twingo.
Section sponsored by Casio and Twingo.
Esta sección no tenía por menos que solidarizarse hoy con Casio y Twingo, dos de los protagonistas de la jornada. Thibaut Courtois, molt bé, ahí aturant el definitiu partit.
Salvador,
una vegada
com
més,
quasi sempre,
amb el Real Madrid, i protagonista indirecta de los últimos 37 segundos más angustiosos en la carrera profesional de Ricardo Sierra.
El esfuerzo que habéis hecho hasta el final de la prórroga.
No, bueno, hay que ver quién está... Bueno...
Bueno, ahí, toma aire, ahí. Nada, no puedes. Dale un poquito de agua, va a tomar un poquito de agua.
No. Agua.
Courtois, a ver si puede continuar con la entrevista, no tengo. Pide agua, a ver
agua.
Si le dejan.
Bueno, pues producción,
no tenemos una botella
agua.
De agua. La
un Casio no, agua.
En el momento más inoportuno.
Va a quedar clavado.
¿Y ahora qué digo?
Esa botellita de agua, Thibaut Courtois, que tome un trago.
Sí,
porque precisamente...
¿Vienes?
Está siendo algo complicado poder... conversar con él.
Estira.
Sé que te ibas a marchar, pero no, mira, te agradezco que hayas tomado ese traguito de agua para que continuemos. No sé qué te estaba preguntando, así lo del domingo.
Gracias, Thibaut, por salvarme a mí también en el Flash Interview. Última hora, molt rápida, Batllori. Jennifer Pareja, nova secretària general del Plan ADO, Granada, seu definitiva de la Copa d'Espanya de Futbol Sala 2023.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça. Passa el Barça avui, la majoria creieu que no, el 53%. En clau espanyol, qui ha de substituir Brian Olivan al lateral esquerre? Heu votat el 81% per Rubén Sánchez. I en clau Girona, Sevilla, Villarreal, Barça, signeu 4 de 9, la majoria, el 57%, no. Avui, tiempo de juego, a partir de 2:15 de 8, amb el Barça-Betis.